Bon dia i benvinguts un dia més. Avui vinc a presentar-vos un tema molt interessant sobre un dels grans reptes als que s'enfronta la humanitat al segle XXI, la resistència als antibiòtics. La nostra història comença el 1928, quan Alexander Fleming, un científic britànic, va descobrir el primer antibiòtic, la penicilina. Però ara deixem de banda la penicilina i ens centrem en els altres protagonistes de la història, els bacteris. Molts dels bacteris són inofensius i inclús ens poden resultar beneficiosos. El problema és que en les relacions no sempre tot és de color rosa i hi ha alguns bacteris que poden convertir-se en patògens perjudicials per a nosaltres perquè adquireixen característiques que ho permeten, o pot passar també que ens infectem per bacteris que no formen part del nostre organisme de manera natural i que aquests ens causin una infecció. Llavors podem pensar, i quin és el problema? Si tenim antibiòtics, no? Doncs no tot és tan fàcil i hem comès errors molt importants. El primer és que hem utilitzat els antibiòtics en excés i el segon és que els hem utilitzat malament. Així hem forçat els bacteris a que evolucionin, a que s'adaptin als antibiòtics i ara molts d'ells són resistents. Al món actualment moren més de 700.000 persones degut a infeccions provocades per bacteris resistents, una mitja de 80 persones cada hora. Si això continua aquest ritme, s'estima que cap a l'any 2050 aquesta xifra podria arribar als 10 milions de persones. La situació és tan greu que l'OMS ens ha advertit sobre l'era postantibiòtics. I això què significa? Doncs que podem arribar al punt on infeccions comuns que avui tenen tractament poden tornar a ser potencialment mortals per la falta d'aquest... I la pregunta és, què vol dir que un bacteri és resistent i com ha aconseguit ser-ho? La resistència als antibiòtics es dona quan un d'aquests perd la seva efectivitat contra un bacteri que abans era sensible a la seva acció. Quan els bacteris tenen la capacitat de seguir multiplicant-se en presència de l'antibiòtic, diem que estem davant d'un superbacteri. Normalment, en condicions òptimes, quan estem sent tractats d'alguna infecció, rebem la dosi d'antibiòtic necessària per a poder matar el bacteri i així evitem que aquests puguin multiplicar-se i generar resistència. Per a que un bacteri acumuli canvis en el seu genoma, sigui capaç de resistir a un antibiòtic convertint-se així en un superbacteri, i que pugui compartir aquests gens de resistència amb altres bacteris, ha d'entrar en contacte amb dosis no letals d'antibiòtic. I això quan té lloc? Doncs quan prenem antibiòtic pel nostre compte, també quan interrompem el tractament perquè ja ens trobem bé, o quan no respectem els horaris pautats. I com han aconseguit els bacteris adquirir resistència als nostres antibiòtics? Com qualsevol organisme, els bacteris poden patir mutacions aleatòries i de tant en tant aconsegueixen que el seu organisme adquireixi un avantatge de supervivència. Aquests superbacteris són molt altruistes i volen compartir-ho tot. Entre altres coses, també els gens de resistència, tant a la seva descendència com de manera horitzontal. Per tant, no hem d'enganyar ningú. Tenim un problema molt important. I aquest problema adquireix importància quan parlem de l'ús d'antibiòtics en animals destinats al consum. Des de fa molts anys, s'han utilitzat els antibiòtics per a prevenir infeccions bacterianes, a més de per tractar-les i també com a promotors del creixement. El mal ús o abús dels antibiòtics en els animals provoca resistències en els bacteris propis del seu organisme i és la disseminació d'aquests bacteris o dels seus gens el que provoca problemes en humans. Aquesta disseminació pot ser a través del contacte directe amb els animals, a través de carn crua o poc cuinada, o a través d'altres aliments contaminats. Aquests antibiòtics i bacteris resistents també tenen un impacte mediambiental, ja que a través de regadius i de residus que es generen en aquesta indústria i dels nostres propis rebuts, passaran a rius, a Mars, i així afectaran el gran conjunt del planeta. I ara ve la part interessant i útil de tot això. Què es pot fer per frenar aquesta situació? Primer, evitar l'automedicació. Després, fer un bon ús dels antibiòtics. També fer cas al metge, millorar pràctiques higièniques per a prevenir les infeccions, com podrien ser el rentat de mans, mantenir una bona neteja de les superfícies i del material, separar aliments crus de cuinats, conservar els aliments a temperatures segures, també consumir aigua de fonts fiables... D'altra banda, estaria el fet d'invertir en projectes d'investigació, de fomentar les vocacions científiques en els més joves, de votar partits polítics amb polítiques específiques en investigació i desenvolupament, i també la millora de les pràctiques ganaderes i de les mesures d'higiene, neteja i desinfecció. Només amb la combinació del desenvolupament científic i l'ús responsable dels nostres recursos, serem capaços d'evitar aquesta era postantibiòtic.